John Berger ha estat, de la primavera a la tardor, el gran protagonista de la Virreina Centre de la Imatge, en una exposició que ha recollit moltes de les inquietuds de la seva obra. Una curiositat, per definició, inabastable per part de qui va ser un intel·lectual influentíssim, historiador i crític de l'art i de la fotografia, comunicòleg, poeta, novel·lista i, per sobre de tot, com diu el comissari Valentín Roma, un gran contador d'històries. Especial, per tant, John Berger a Ciutat Maragda amb una tria de títols i de documents de qui va excel·lir en tantes disciplines, en companyia de la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i amb l'Olf Beltran, en conversa precisament amb el curador de la mostra i gran especialista bergerià, Valentín Roma. Avui, òbviament, des de la mirada, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Xènia Diaconova. Què tal? Ben tornada.
Hola, què tal?
Com anem, Anna Vallbona?
Hola, com anem?
I Olf Beltran.
Hola.
El club de fans de John Berger, tots reunits, i tots els milions de seguidors que em falten, no? Perquè avui es tracta d'això, ja ho sabeu, un monogràfic bergerià a partir, entre altres coses, d'aquesta, vaja, protagonista, des de fa molts mesos, ho ha estat des de la primavera, diria, no, Adolf, d'aquesta exposició a la Virreina?
Sí, fins fa pocs dies.
Això mateix.
Finals d'octubre.
Doncs la cirereta radiofònica de Berger, no?, la posarem en aquest programa. Un home que, en fi, ja ho sabeu, que tenia o que va aportar a la història de l'art una mirada molt particular. De fet, Maneres de mirar és com es va dir, és la seva sèrie, no?, la sèrie que va curar a la televisió britànica, a la BBC, la podeu recuperar, continua sent sempre una sèrie documental extraordinària des de molts punts de vista. Hi ha un llibre que tenim la sort de tenir en català, 1984 a la publicar, un llibre homònim, no?, Maneres de mirar, és una... El llibre és el 72, em sembla, malgrat està publicat a 84, aquí. A vegades els editorials haurien de mirar de sortejar l'ambigüitat numèrica, perquè això ho tenim difícil. Maneres de mirar, en tot cas, és un clàssic modern de la comunicació visual, que és una de les disciplines on va excel·lir Berger, no?, a partir, com dèiem, d'aquesta sèrie de la BBC, on, en general, la sèrie, no només el llibre, ensenya a repensar l'art, a rellegir un quadre, a interpretar la realitat i la mirada, entrenar-la allò, a tornar a mirar un nu de Rubens, un cel de Rembrandt, en fi, una poma, el que sigui, passat pel filtre visual, no?, i intel·lectual de Berger. És ben interessant, sobretot, els lligams que acaba teixint entre la pintura i altres disciplines de la comunicació, de manera extremament moderna. És capaç de comparar un quadre amb un anunci de publicitat i funciona, no? És això, jo crec que és una capacitat didàctica que no és a l'abast de tothom. I en tot cas, i volia començar convocant-lo amb ell, des d'on sigui, amb una mirada tan particular que, fixeu-vos, fins i tot, i això ho explica ell mateix, i també forma part d'un documental que van fer sobre la seva obra, el van operar, que algú que té, no, aquesta manera tan particular de mirar, va ser operat de cataractes, i ara que unes 3 setmanes després de l'operació va dir això.
And if I try to sum up the transformed experience of looking, I'd say it's like suddenly finding oneself in a scene painted by Vermeer. The surface of everything you are looking at is covered with a dew of light.
3 setmanes després de ser operat de cataractes, diu John Berger, si miro de sintetitzar el canvi de l'experiència de mirar, diria que és com trobar-se un mateix de sobte en una escena pintada per Vermeer, diu ell, no? La superfície de tot allò que un pot mirar s'omple d'una rosada de llum. I em va semblar un bon pròleg per explicar com algú és capaç de traduir una operació que quirúrgicament deu ser una mica incòmoda amb una forma de mirar. El seu món funcionava així, no?, per quadres. De cop i volta allò li semblava una experiència pintada per Vermeer, havia desdit.
Sí, no, és que de fet ara em feies pensar això, només recuperant alguns capítols que sí que es poden trobar, per exemple, pel YouTube de la sèrie de la BBC. Te n'adones de fins a quin punt és capaç de d'ampliar la imatge i de posar en paraules doncs tota una complexitat d'això, de lectura ideològica, moral, ètica, social, de tot el que envolta el quadre i tot el que envolta justament això, la nostra mirada, no? I recuperant algun capítol de la BBC i després mirant el Maneres de mirar, el llibre, te n'adones del punt visionari, de la modernitat, d'aquesta nova mirada que proposa i que ens proposa de fer, no? De renovar, de no només de remirar, sinó de mirar tota la complexitat que hi ha en el fet de mirar. I és molt curiós també pensar fins a quin punt hi ha una certa ironia, si voleu, del destí o picada d'ullet en el fet que sigui una sèrie de la BBC, una sèrie doncs, que va arribar a tenir moltíssim ressò, moltíssim recorregut justament perquè va fer el salt a un llibre, no? Mm-hmm. Que sembla com un viatge a l'inrevés. I en la sèrie i en la seva manera d'explicar-se hi ha també, quan te'l mires, tornem-hi, una mena això de capacitat hipnòtica d'explicar i de ser molt directe, no? Que crec que això travessa tots els seus textos, aquesta idea de allunyar-se de l'academicisme o allunyar-se d'un llenguatge, ell en diria segurament burgès, però estereotipat d'etiquetes teòriques que allunyi la mirada d'allò que està parlant. No? I aquesta capacitat, al final, divulgativa, si parlem de molt clarament de la sèrie de la BBC, però també dels textos, aquesta capacitat d'arribar, de fer-se entendre, per començar, em sembla molt interessant.
Sí, sí. No, jo deia començar per la part de que no te l'acabes en un programa ni en 10, amb John Berger, perquè té, i avui en sortiran uns quants, vaja, de les maneres d'expressar-se, no només de mirar, sinó de poesia, el novel·lista, l'assagista, el documentalista, l'ideòleg de tantes coses, però sí que en aquest llibre, en aquest cas, que està a més molt ben acompanyat d'aquesta edició i l'anglesa, que caram, d'il·lustracions, com és el cas, perquè en definitiva, i això és interessant, la paraula secundària aquí. És sobretot una reivindicació del llenguatge visual, no? Hi ha un moment on diu l'acció de veure, això us interpel·larà, mares, l'acció de veure precedeix la paraula. L'infant mira i reconeix abans de saber parlar, no? És a dir, és un moment d'aprenentatge del món riquíssim, perquè no hi ha la interferència verbal, no hi ha la interferència de la paraula, només el codi de comunicació és visual, no? Que això genera una certa ambigüitat relacional, però a la vegada també té una riquesa immensa.
Sí, sí, totalment. I de fet, amb el moment aquest en què parla aboca els nadons, però també quan ens parla dels animals, hi ha una... realment et fa tenir una sensació molt curiosa de canviar la teva perspectiva sobre aquella cosa, no? En aquest cas, sobre els animals. És interessant com ell juga constantment amb aquesta idea potser del que és primigeni i del que ja s'ha mogut i d'allò que es dona per fet, doncs desmuntar-ho i no donar-ho tant per fet, no? Ho fa constantment, en el cas de la crítica de l'art es veu molt clar, en com convida una mica a desmuntar certes explicacions que s'han donat per bones i per fetes de certs quadres, de certes pintures, per dir, no, aquí hi ha molta altra cosa, no? Aquí hi ha molta altra cosa que ens deixem i que per inèrcia, perquè gairebé és com un desmuntador d'inèrcies, per inèrcia doncs les donem per bones i ja està, no? Doncs ell fa com la feina de treure aquestes capes i potser en el fons de netejar-nos la mirada i de dir, tornem a ser... Tornem a ser infants en la part aquesta més de treure'ns de sobre el context, sí, sí, que s'ha donat per fet, no? El context que s'ha imposat, en certa manera.
El soroll verbal, tornem a ser infants, tornem a ser micos. Se n'hi ha portat un mico molt gran, eh?
Sí, sí, sí. Jo, mira, com la meva estimada Ximborska, m'apassionen també els nostres cosins, els micos.
Més a prop de pensar que és avis o no, cosins.
Són, bueno, sí, sí,
són,
no.
Són passats abans d'ahir.
Sí, sí, bueno, els ximpanzés, no?, són els més propers i són els més desagradables dels micos perquè s'assemblen més a nosaltres. Jo realment he portat un llibre de John Berger amb traducció castellana que es diu Mirar, publicat a Gustav Hilly, que és un recull d'escrits de Berger efectivament amb un mico jo diria que és un goril·la, no? Però no estic segura. Un mico molt gran a la portada, a la coberta, perdó, amb la boca ben oberta i mirant alguna cosa. He de confessar que em va treure tant la coberta del llibre que el vaig comprar quasi sense saber ben bé de què anava. Però després la descoberta va ser fabulosa i precisament ara que l'Anna esmentava els animals i com els mira John Berger, aquí hi ha un text interessantíssim, per què mirem els animals, no? I diu moltes coses sobre la mirada de l'home sobre l'animal, com l'animal li retorna aquesta mirada. Potser seria més fàcil llegir un fragment que explicar-ho, perquè realment tot el que diu John Berger està tan ben dit que si li canvies una paraula ja desfigures el missatge, no? Diu: los ojos de un animal cuando observan al hombre tienen una expresión atenta y cautelosa. El mismo animal puede mirar a otra especie del mismo modo. No reserva para el hombre una mirada especial, pero salvo la humana, ninguna otra especie reconocerá la mirada del animal como algo familiar. Otros animales se quedan atrapados en ella. El hombre toma conciencia de sí mismo al devolverla. El animal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cuevas, las montañas y los mares, están específicamente dirigidos al hombre. És meravellosa aquesta idea que un secret pugui estar dirigit a algú, no? Vull dir que Berger sempre fa poesia quan escriu, és a dir, en el millor sentit del terme, fa servir el llenguatge poètic en el millor que té, el llenguatge metafòric, la imatge, quan parla de l'art, quan parla dels animals. I una cosa que relacionada amb això, que em va impressionar a l'exposició de la Virreina, és que hi havia un panell explicatiu que parlava d'una visita que va fer Berger l'any 2002 a les coves de Chauvet, on hi ha aquelles famoses pintures rupestres, que també són animals, bàsicament, no? I que va sortir d'aquella cova i després es va posar a dibuixar animals, rens i lleons, en un paper especial, un paper japonès absorbent, que deia, per acostar-se a la dificultat de pintar amb carbó natural sobre una superfície rocosa. Ho vaig trobar boníssim. O sigui, per Berger l'art no només és una cosa que mires, contemples i després te'n vas, sinó que ell hi havia de participar, en tots els sentits, no? Si havia vist unes pintures rupestres i s'havia imaginat com devia ser pintar sobre una roca, doncs ho havia de provar. I com que no tenia cap roca al costat, doncs amb un paper japonès especial que devia ser també difícil d'accionar sobre aquest paper, doncs ho va provar. I la veritat és que tot el que diu també sobre pintures rupestres és tan bonic, tan senzill, no? També, jo crec que una cosa que ens agrada a tots de John Berger és que et defuig la pedanteria. Mm-hmm. No? Que
fàcil seria en el seu camp, com una crítica d'art.
Sí, seria, clar, seria molt fàcil caure. Sí, seria molt fàcil caure en la pedanteria. Precisament per això jo crec que a ell no li agradava que li diguessin crític d'art. Li semblava ja una etiqueta antipàtica, no? Ell era un espectador i un escriptor i prou, no? Hi ha una mena d'aforisme que surt en un altre llibre que he portat, que es diu Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, que ja veieu, Algunos pasos hacia una pequeña teoría, o sigui que no és grandiloquent.
Una humilitat màxima, no?
Sí, no, i sincera.
Si no molesto, sí,
tot molt precisat, sempre, eh?
Sí, no, però una humilitat sincera, a més a més. Exacte. No és una humilitat impostada per fer-se l'interessant, sinó que quan el veus parlar o quan llegeixes, t'adones que és una humilitat viscuda. Llavors, bé, diu, traducció de Pilar Vázquez i Nacho Fernández, aquest petit llibre d'Ardora Express, que és una delícia, són petites reflexions de Berger sobre temes diversos, però sobretot sobre l'art. Diu: en bastantes pinturas rupestres hay representaciones de la mano humana al lado de los animales. No sabemos cuál era su función ritual. Sabemos que la pintura servía para confirmar una camaradería mágica entre la presa y el cazador, o, para decirlo de una forma más abstracta, entre lo existente y el ingenio humano. La pintura era la manera de hacer explícita, y así se esperaba que permanente, esa camaradería.
És bonica.
És preciós, no? És tan nítid, tan transparent, i alhora diu coses en fondària, no? I amb un paràgraf és capaç d'explicar què és la pintura.
Totalment. Has anat a l'exposició, la Dolf també, ara ens l'explica, però deixa'm recordar, vaja, perquè la Dolf Valdran, que té una memòria editorial important, ens ha fet, ens ha recordat que efectivament el juliol va sortir l'edició Arcàdia de Mirar, d'aquest mateix llibre, amb traducció de David Cuscó. Per tant, es pot sense mico a la coberta. Jo sé que la Xènia va impossible cedir a temptació d'anar a buscar aquest mico, però que en tot cas la tenim, aquest Mirar, aquest assaig també des del juliol, juny-juliol crec que va sortir. Què, la Virreina, com va anar?
Va anar bé, i va anar bé a la gent de la Virreina fins al punt que el Valentín Roma, que és director del Centre d'Imatge de la Virreina des del 2016 i que és el responsable últim d'aquesta exposició de Berger, ens deia una mica que l'èxit de públic havia sorprès a la mateixa empresa fins a un cert punt. Dies abans del tancament de l'exposició l'havien visitat 60.000 persones. No és l'exposició més visitada a la Virreina, però pel que n'esperaven ells, doncs són xifres importants. I, clar, ara ens explicava, per exemple, la Xènia la seva experiència, no? Allò que li va cridar més l'atenció, que a mi també em va cridar l'atenció, no? aquests apunts gairebé del natural, no? d'aquests animals, d'aquestes coves prehistòriques a França. Després, per exemple, també aquell retrat del pare mort.
Sí.
I el que explica sobre el retrat del pare mort, no? que si algú diu, sembla que estigui dormint. No sembla que estigui dormint. És a dir, aquí s'ha segellat un destí, d'alguna manera s'ha tancat una història. I precisament una de les coses que vam comentar, vaig tenir l'oportunitat de parlar per telèfon amb el Valentín Roma sobre l'exposició i sobre Berger, és aquesta gran capacitat narradora de Berger, no? que s'exposa, que es veu, que es plasma en els seus llibres, però també en la seva faceta televisiva. Jo em quedava embobat, francament, amb alguna d'aquestes històries, amb algun d'aquests documentals, els de les maneres de mirar, però també, per exemple, els relacionats amb el temps, en què ells surten allà amb una camisa com de pagerola, no? I s'està, sembla que és a la cuina, jo diria que treu el nas en allà, un, no sé si és una baguette o un pa rodó, potser, i comença a explicar una història, i el llibre que té a la taula és una versió en anglès d'un llibre d'un amic nostre, d'un amic del programa, que és Italo Calvino, justament.
Ah, caram.
No? I comença a explicar tota una narració folklòrica, em sembla que l'origen és Verona, i realment et quedes sense capacitat de reacció, no? És a dir, va seguint-lo, amb aquell ritme més aviat lent, pels nostres estàndards actuals, però també aquella veu que té, que és extraordinària, no? Bé, doncs això, anem més al gra. Li vaig demanar amb el Valentín Roma per aquesta capacitat fabuladora o narradora de Berger, de John Berger, i ens va dir que, a última hora, ell, Berger, es considerava sobretot un narrador.
Ell s'identificava molt, parlava molt d'un quadre de Sop, de Velázquez. Sop és una figura inventada, no es tenen fons per fer un retrat fidedigne, però Velázquez fa un retrat de Sop i és una mica un personatge que mira l'espectador amb una mica de sorna, amb una mica d'ironia, i John Berger parlava d'aquell retrat com el retrat del narrador. Ell es sentia un narrador, un contador d'històries, i deia una cosa molt, molt bonica, que deia que per contar una bona història l'imprescindible és saber quan has d'acabar, saber marxar, diguéssim, no? No és tant l'estructura del relat, sinó quan deixes en suspens allò que estàs comentant. Sí, els programes Modes de Veure són uns programes que varen canviar la manera en la que des d'un medi divulgatiu com la televisió es podia narrar l'art. Berger i Mike Deep fan el programa amb oposició amb un altre programa molt emblemàtic, que és Civilization, de Kenneth Clark, que és completament un altre tipus de paradigma narratiu de la història de l'art, un paradigma més formalista, més burgès, més cronològic, i Berger i Mike Deep fan una altra cosa totalment diferent, temàtica, etc. Però abans d'aquest programa, Berger era un intel·lectual molt influent.
Ja també vam insistir també en aquesta faceta de narrador. També ell era un teòric de la narració, John Berger, no? i entenia la ficció com una lluita contra l'absurd. Fins i tot hi ha un punt existencialista en això que li he llegit. Diu, contra l'infinit aterridor espai en què vivim, la narració ens sosté d'alguna manera, no? I també és capaç de crear un temps diferent. En aquest justament documental sobre el temps, ell explica una anècdota a propòsit d'Anna Akhmàtova, o una història, més que una anècdota pròpiament, no? La veiem, a més, en foto, és l'any 40, ha anat en una presó de llavors Leningrad, on la seva filla, on el seu fill hi està tancat. No se'n sap ben bé què ha passat amb ell, no? Com moltes altres mares que han anat allà. I d'allà en sortirà un dels grans poemes d'Anna Akhmàtova, que és Rèquiem. I a Rèquiem, des del punt de vista de Berger, hi ha això, no? Hi ha el xiu-xiueig d'un missatge cap al futur. Potser algun dia, gràcies a aquest poema, es podrà recordar aquell destí d'aquell noi i de tants altres nois en aquell moment de l'estalinisme i també de la guerra. I en un cert moment Berger diu això, diu, vull que la història aturi la caiguda de les coses cap a l'oblit i cap a la indiferència. I d'aquest poder de la narració i d'aquest poder del narrador en vam parlar també amb en Valentín Roma.
El que conta històries té un gran poder. També en un altre documental, Berger, arran d'això, diu que els dos personatges veritablement poderosos són el bufó, el que fa riure, i el narrador, que és el que reescriu la història i, com tu dius, congela el temps i permet imaginar, no? Imaginar una altra possibilitat, no? El narrador com aquell que porta amb les seves paraules, amb la seva veu, amb el seu cos, amb la seva coreografia, porta la possibilitat d'imaginar la història d'una altra manera i, efectivament, congelar aquest temps, que potser no ens agrada o ens aliena directament, no?
Quantes coses interessants, que està dient, i vaja, i per descomptat, i també congela el temps, una altra de les disciplines de les quals es va ocupar, després en parlàvem, que és la fotografia. Però ara pensava que el bufó i el narrador, si els posem junts, també seria una gran, no? un gran clímax narratiu a l'hora de contar, com deia Valentín Roma, certament. Em preguntava, Xenia, tu que l'has portada, diria que ets l'únic a la taula de la seva poesia, si et sembla que és poesia narrativa, si entenent que no, el que destacaves i elogiaves d'ell també abans, aquest to didàctic, com es tradueix poètic creativament el Berger poeta, vaja?
Bé, doncs jo l'únic que conec és aquesta antologia publicada el 84, Poemes escollits, de John Berger, amb traducció de Montsebasté i Martí Sales. Per tant, no conec la seva poesia més enllà d'aquesta tria, que com tota tria és subjectiva, no? Sí que en alguns poemes d'aquesta antologia trobem també el Berger historiador de l'art, o el Berger crític d'art, o com vulguem dir-ne, el Berger espectador de l'art, no? Com de cop i volta amb un poema que es diu Amsterdam surten uns versos que diuen els quadres de Malevich, el blanc és espai fet substància, i coses així. Però sí que, contestant a la teva pregunta, hi ha molts poemes que són narratius i que expliquen històries, però potser no són els més bons pel meu gust. A mi els que més m'agraden són els que em sorprenen i que no sé ben bé com prendre'ls. Com, per exemple, un que es diu Refilet, que aquí no parlem tant d'imatges visuals com d'imatges auditives. I diu, el canari canta dins l'àliga i està enfadat. El canari canta dins la gàbia del pit de l'àliga. L'esbatec lent de les ales de l'àliga, accelerat, brolla com una rialleta constant, musical, del bec tremolós del canari. El canari refila més alt quan l'àliga mata.
Animals, per això de nou, bueno, perquè sí. Hi ha una certa fixació
sí, sí,
animal.
Sí, sí, sí.
Però el canari refilant en aquell context. I
dins l'àliga, a més, és un context sí. Així una mica kafkià o surrealista, o no sé com dir-ne amb més precisió, no? Però sobretot són uns poemes molt variats, no? Sembla com si Berger hagués assajat molts tons, no? Igual que ell, com a dibuixant, va intentar emular moltes maneres de dibuixar, de pintar, moltes maneres, es va posar les ulleres de molts artistes diferents per pintar i per dibuixar. Doncs, com a poeta, tinc la sensació que també provava moltes maneres diferents de dir, d'explicar el món, d'explicar-se un mateix, però sempre hi trobem aquesta cosa molt, molt directa, molt transparent, molt sincera i honesta, que també trobem en la seva, en els seus textos sobre l'art, no? I vaja, i a més una felicitació als traductors d'aquest llibre, perquè és una poesia que és més bona de llegir que de traduir, perquè és tan sintètica. Bueno, l'anglès ja ho té això, no? Però els escriptors que saben treure profit de la llengua anglesa encara el fan semblar més compacte i més sintètic. I això, fins i tot en una llengua bastant sintètica com el català, és difícil de transmetre.
Sí, sí. Doncs felicitats, vaja, i venint de la Sènia, és una elogi doble per la d'exigència, també.
Clar, a mi dels poemes que hi he fet un cop d'ull, allò, els he espigolat el que tenia a casa, que és això, poemes escollits, la sensació que em donaven i em cridava l'atenció era que en una bona colla, com a mínim, tens la impressió que fa instantànies, però que poden ser instantànies de què? De moltes menes, no? Però d'escenes, això, d'imatgeria sonora simbòlica o de la mena que sigui. I llavors també em cridava l'atenció trobar-hi coses que en un primer moment, com a mínim, semblarien menys bergerianes, no? Un cert to d'intimitat, una certa poesia amorosa o del desig. El desig és un assumpte, diguéssim, que li provoca certes reflexions en altres textos, però que ho tracti a través de la poesia també em cridava l'atenció, no? I alhora, amb això que deies, Xènia, de sembla que s'hagi diferents formes de dir, no? També això em recordava una cosa que jo he recollit de una visita guiada que es pot trobar per internet de l'exposició de la Virreina que fa en Valentín Roma, que és la manera com que jo he pogut visitar l'exposició. No vaig estar a temps de visitar-la quan era oberta. Hi ha un moment que ella explica, però vaja, que recomano molt que comencin l'allau de visites aquesta visita virtual, com a mínim, perquè és realment molt interessant. I el Valentín Roma diu justament que per ell dibuixar és també una manera de pensar, no? És a dir, no és tant o no només és una manera de representar, sinó també de pensar, no? I em sembla que sempre que parlem de Berger i de les diferents formes que agafa la seva expressió i el seu pensament, trobem aquesta idea, fins i tot en això que sembla menys obvi com és un dibuix, no?
Sí, veus, és molt bona idea aquesta, no? Que dibuixar és una manera de pensar. A mi ara m'has fet venir al cap, no? Els primers naturalistes, no? Que també un Darwin, un Buffon, no? Sí, també havien de dibuixar-ho tot per entendre com funcionava el món, o grans pioners de la medicina com moderns, no? Com Ramon y Cajal, que també havia de dibuixar les connexions neuronals per poder entendre com funcionava el cervell humà. O sigui, també ells, aquests grans ments científiques, analítiques, pensaven a través del dibuix, no? I això és preciós. No sé fins a quin punt quants artistes moderns contemporanis tenen aquesta capacitat.
I un cop més amb la generositat o la humilitat, o vaja, la barreja de virtuts humanes que després també són professionals i creatives en aquest llibre sobre el dibuix que va publicar Viena amb la traducció de Marta Pera Cucurell. Hi ha un moment on és un llibre fet de materials diversos, hi ha diàlegs, hi ha converses amb altres artistes, hi ha assajos breus, i entre altres lliçons Berger explica que dibuixar, diu, no és només mesurar i registrar, sinó també rebre, no? I m'agrada molt aquesta idea del dibuix com a activitat més profunda que hi ha, diu, és quan dibuixo quan més lamento els anys que he malgastat, no? Cosa que em fa pensar en la meva destresa absolutament inexistent a l'hora de dibuixar. És a dir, no? Si hi ha alguna disciplina a la qual sóc negat, sóc a l'esquerra d'un zero, és el dibuix. I en canvi, la gent que ho fa tan bé i que a més és capaç de... Rius perquè tu també.
Jo sóc un negat.
Doncs mira, ja en som tres.
Anna.
Jo,
algú que se'n surti. Rosa, per estadística,
tothom. Vaig tenir la meva època que me'n sortia i les teulades de les cases em queden bé. per exemple. Per exemple.
Mira, veus, això a l'edat mitjana, no?, existia com quan...
Els especialistes.
Exacte, quan no sabien qui era el pintor d'un quadre, deia el pintor de la llet de la verge, o coses així, no? O sigui, el que excel·lia amb aquest tema en particular.
Doncs, a l'edat mitjana hi ha una Vallbona que fa teulades.
La pintura de les teulades, veus? Sí, sí. Ja tens un pseudònim per la teva pròxima novel·la.
No, és que bé, em dedica fins i tot com a resposta, no? T'agrada dibuixar les teulades a les cases. Em surt també, no?
Això ja és un poema,
Sí, les teulades a les cases.
Doncs mira, David, aquest llibre que tens a la mà sobre
el dibuix...
Tenies
una història que volies explicar sobre aquest llibre.
Sí, una anècdota.
O sobre una absència.
Una xafarderia sobre una gran absència que hi ha en l'edició catalana d'aquest llibre, que és que falta un capítol sencer sobre Picasso, que no és pas, diríem, un pintor qualsevol, no? Doncs resulta, pel que tinc entès, que a l'edició original, en anglès, hi havia, al capítol de Picasso, hi havia la reproducció d'uns dibuixos de Picasso que no són gens coneguts, que són com la nineta dels ulls dels hereus de Picasso, i quan els editors catalans van demanar permís o no sé exactament, van intentar gestionar la reproducció d'aquests dibuixos a l'edició en català, no van poder posar-se d'acord amb els hereus de Picasso. Entenc, si m'ho van explicar bé, que es demanava una quantitat tan important de diners per reproduir aquests dibuixos que l'editorial Viena va dir que no ho podia assumir. I llavors la decisió que van prendre va ser treure aquest capítol de l'edició catalana, no publicar-lo. És una decisió respectable, com qualsevol altra. Jo potser el que hauria fet seria publicar el capítol, però amb els blancs allà on hi hauria d'haver els dibuixos i que cadascú interpreti com vulgui, o explicar-ho. Bueno, això ja són criteris de cadascú. En el meu cas potser una mica agosarat, que potser podria portar problemes.
No, et veig molt... No? Si com a editora també vas jugant-te la vida judicialment, que tinguis sort.
No, però clar, això faria que el llibre fos més comercial, no?
Sí, tant.
Hi ha uns blancs misteriosos allà on hi hauria d'haver uns dibuixos de Picasso. Per què?
Edició no autoritzada, una faixa, no?
Sí.
Podríem posar, està molt bé. Però jo el recomano molt, per moltes raons, també fins i tot pels que no en sabem de dibuixar.
Sí, mira, justament, deixa'm dir, potser no sé si toca, però justament jo sóc un totxo, però el meu pare era pintor, i justament tinc un retrat del meu avi al llit de mort pintat pel meu pare. De manera que, clar, potser per això em va ressonar tant i em va impactar tant aquesta imatge, aquest retrat fet per John Berger del seu pare i tota l'explicació que ve al darrere.
Caram.
Però bé, passem...
I no sembla adormit, tampoc.
No sembla adormit, no. Bé, passem pàgina. I hi ha un altre aspecte que és molt, molt important i que justament el Valentín Roma també destaca de l'exposició, que és el focus sobre la faceta més política de John Berger. D'altra banda, aquest interès per la política o aquest interès o aquest focus ideològic es troba en tota la seva obra, també dintre de la crítica d'art, no? I aquí que l'Anna porta aquest llibre, que és Amb l'esperança entre les dents, hi ha un article que es titula 10 comunicats sobre el lloc, que és de juny del 2005, aquí ja hem avançat força, no? I comença amb una pregunta que és retòrica i que deu tenir un toc d'humor, de sorna, no? Perquè diu: algú vol saber si encara sóc marxista? Vaja, feia uns quants anys que havia caigut al mur de Berlín, no? Diu, algú vol saber si encara sóc marxista? Diu, la devastació causada per l'afany de benefici, tal com el defineix el capitalisme, mai no havia estat tan extensiva com ara. Gairebé tothom se n'adona. Com podríem, doncs, no fer cas a Marx, profeta i analista de la devastació? La resposta podria ser que la gent, molta, ha perdut qualsevol mena de nord polític i sense mapa no sap on va. De fet, el títol de l'exposició, Permanent Red,
sí.
Això, vermell, permanent, és el títol d'una primera col·lecció d'articles al New Statesman, es va recollir l'any 60, i potser avui no ens n'adonem, però era un títol que grinyolava força, fins al punt que en la versió nord-americana van haver de suaujar-ho, li van posar un altre nom, em sembla que era Towards Reality, cap a la realitat. Bé, doncs, ell era un crític d'art que posava l'atenció, més que no pas en l'artista, en la genialitat de l'artista, en l'expressió de la personalitat i la individualitat de l'artista, en les condicions de tipus ideològic i social, de producció de l'art, de recepció de l'art, i vam demanar-li justament això amb el Valentín Roma, no? En què es notava o com es pot percebre aquest marxisme i quina mena de marxisme gasta, si volem dir-ho així, John Berger en les seves crítiques d'art.
Berger, per suposat, és un autor que considera que les condicions de producció, diguéssim, seguint un llenguatge quasi marxista, no? Les condicions de producció de l'obra d'art contribueixen no només a com es configura l'obra d'art, sinó, sobretot, a la seva interpretació i la seva lectura, no? En aquest sentit, seria un, diguéssim, un narrador marxista absolutament clàssic, i per suposat aquesta visió de l'art com una activitat desvinculada de les seves condicions materials, tècniques i històriques, a Berger li sembla un art absolutament formalista i burgès i d'entreteniment, no? En aquest sentit, Berger és un autor totalment clàssic del marxisme més ortodox, per dir-ho d'alguna manera.
I sobre el llegat de l'exposició, el Valentín Roma, el director del Centre de la Imatge de la Virreina, ens diu que justament li sembla que és aquesta descoberta o redescoberta d'un Berger molt polític, més enllà de la seva faceta de crític o de narrador d'art.
Berger és un autor que tothom sap quina mena de narrador, sobretot de l'art, és un narrador molt poderós, amb un món molt particular, molt especial, però penso que la seva complexitat ideològica, la seva història política, perquè crec que Berger és un intel·lectual d'esquerres durant els 50 a un país com Anglaterra, crec, fonamental i amb molta influència, i crec que precisament aquesta complexitat ideològica i alhora una bibliografia bergeriana una mica diferent del que fins al moment estàvem acostumats, que estàvem potser més acostumats al Berger narrador d'obres d'art antigues, inclús, i crec que després d'aquesta exposició potser llibres com Un setè home, Permanent Red, De les seves fatigues, crec que aquesta bibliografia més, potser simplificant, però dient-lo així, política o ideològica, s'incorpora a la interpretació de l'obra de John Berger.
Està bé que tingui totes aquestes arestes, i abans també pensava en la part aquesta més, com ho he dit, ortodoxa. Sí. És veritat, no? Que l'art no funcionalment, que no ha de ser una aproximació teleològica, no ha de servir per alguna finalitat, però segons quines fiabilitats no li interessava. Això em sembla molt interessant.
Clar, no, la seva visió no era la de l'art per l'art, passa que també s'hauria de precisar què li demanava a l'art, no? Perquè si parlem de missatges polítics de circumstàncies, això més aviat fa nosa, o crec que parlo per mi, però potser no només per mi, no? Acaba fent molta nosa quan li detectes el missatget al darrere de l'obra d'art. Però ell és el primer que diu que la pintura o que l'escultura no són eines bones per demanar, per exemple, la nacionalització de la terra, i com que més val citar-lo tal qual, doncs ara no trobaré la cita que estava buscant, però diu una cosa així, com que l'art el que ha de servir, això sí, és per donar-nos consciència de les nostres potencialitats. Sembla que el cito literalment, no?
No en tinc cap dubte. Anna, tu que has llegit també aquest L'esperança entre les dents, no? És un llibre molt curiós i molt diferent, perquè són assajos molt, no? Llegia... Es pot fins i tot, vaja, no està escrit en l'època, no? Però com que a més, malauradament, des de fa més de 8 dècades, al Pròxim Orient constantment hi ha conflictes de tot tipus i sagnants, aquí també hi ha Ramala, hi ha algun capítol especialment sagnant, llegit des d'avui, no?
Sí, amb L'esperança entre les dents... Bé, és un llibre aparegut a 84 que diria que és del...
A l'editorial, és que ja...
Exacte,
són assajos, edicions, molts d'ells escrits els primers anys del 2000, dels 2000, no? I tenim la tentació periodística de dir a 1984 i sí, més que sí, res sí. Per no confondre. Però remarquem que efectivament han curat l'obra de John Berger, sí. I en molts sentits, i ara també està mirant, a Mirmanda apareix amb traducció de Laura Baena, Xina d'AX, no?
Sí, que és una de les seves novel·les, que no, jo no l'he llegida, però és potser, em sembla, la part, ara que en parlem, no? La part novel·lística, el que encara falta una mica més en català. Ara que el Ventin Roma parlava de sus fatigues, no? Que és una trilogia sobre, crec, la qüestió de contes i novel·les. És una trilogia dels treballadors, de la migració del camp...
De la vida del camp, concretament.
Ah, vale. I sí.
La vida dels camperols, no? Ell a última hora se'n va anar a l'Alta Savoia a fer de camperol, exacte. També.
Però això, que 84 és qui més l'ha publicat en català, i amb l'esperança entre les dents, si són articles, pensament del segle XXI, de principis del segle XXI, i, clar, criden l'atenció moltes coses. Efectivament, hi ha referències al conflicte d'Israel i Palestina, com està l'època, hi ha referències per exemple, a les guerres de l'Iraq, a la gestió política dels Estats Units, i aquí sí que tenia marcats diversos articles, però n'hi ha un que només pel títol crida l'atenció, que és sobre la desconnexió del setembre del 2005. Ara, per nosaltres, la connexió o desconnexió té més ressons, o cada cop més ressons en els últims anys, però ell parla, en certa manera, de la desconnexió política, i em crida l'atenció, doncs, que aquest és un article que escriu passada el desastre climàtic i polític de la gestió del Katrina, no? Ara ens queda com molt lluny, perquè com que al segle XXI hem tingut tants de desastres acumulats ja, aquest és, sembla, un mes, però en aquell moment, clar, va generar moltíssim impacte i amb milions d'habitants afectats, no? I per exemple, doncs aquí, en què a més doncs parla de les morts de la guerra del Golf, és a dir, parla ja d'altres gestions polítiques dels governs conservadors dels Estats Units bastant, bastant terribles, hi ha un moment que fa referència a la postveritat, però sense parlar encara de postveritat, perquè era un concepte que és més recent, o s'ha encunyat de manera més recent. Però és interessant perquè alguns d'aquests articles el que fan és refermar-te la sensació que John Berger és algú que està constantment mirant el que passa al seu voltant, mirant la realitat, que no li fa por aquesta proximitat amb la realitat, la proximitat amb el pagès i amb la vida menuda, que és una cosa constant, jo diria, a la seva obra, i aquest interès per la cosa aparentment menuda, i després la proximitat, doncs, amb fets polítics cruixuts que impacten, evidentment, amb la gent del carrer, no? Hi ha un moment en aquest article de sobre la desconnexió i arran de la catàstrofe del Katrina, que diu: tot líder polític especula amb la veritat un cop o un altre. En aquest cas, però, ens trobem amb unes desconnexions sistemàtiques que, a més, no es manifesten únicament quan fan una proclama, sinó en cadascun dels seus càlculs estratègics. Per això són tan inútils. La seva operació a l'Afganistan va fracassar. La guerra de l'Iraq l'ha guanyada, segons es diu, l'Iran. El Katrina va causar el pitjor desastre natural en la història dels Estats Units per pura desídia, i l'activitat terrorista segueix augmentant. Després continua dient: rebo un text d'Orange al meu mòbil. Em proposa que, si vull ajudar els damnificats i els sense sostre de Louisiana, he de marcar la paraula inundació a un número determinat, i que l'equivalent de $5 a càrrec del meu compte anirà a parar immediatament a una organització benèfica. I acaba, i aquí em sumo al que crec que comentava la Xènia dels finals de Marca de la Casa de Berger, diu: ara m'agradaria marcar unes quantes paraules més per enviar-les a tothom. Fins quan el poder global ha de durar en les mans ineptes dels ignorants? Això, que a més l'article s'escriu en majúscules de missatge, és interessant perquè penso que torna amb aquesta idea de directe, transparent, clar, sense caure en la baixesa de pensament, sense caure en el que després també al segle XXI coneixerem com a populisme, no? És a dir, Berger és algú que això, que ens refresca la mirada i ens refresca el pensament, i això hi ha en certes coses i pots estar més o menys d'acord el que sigui, però és una invitació a obrir els ulls i a estar desperts també ideològicament.
I diu totalment d'acord, i a més de manera provocativa, a vegades una contundència que diu, mira un paràgraf, el govern israelià alega que es va veure obligat a prendre aquestes mesures per tal de combatre el terrorisme. Les seves al·legacions són tàctiques enganyoses. El seu propòsit real és el de mantenir una mena d'estrangulació que destrueixi el sentit de continuïtat especial i temporal dels habitants locals per tal que marxin o bé es tornin servents acoquinats. I en aquest punt els morts ajuden els vius a resistir i tant homes com dones decideixen tornar-se màrtirs. L'estrangulació inspira el terrorisme que alega combatre. Diu en el capítol Un moment a Ramala del juny del 2003, on fa 20 anys, i sense cap voluntat d'entrar en cap debat ara mateix, perquè ja prou complicat és tot plegat, penso que no, és aquest punt de lucidesa a vegades a l'hora d'escriure i d'abordar, és que imagineu-vos, hem començat crec que pel dibuix o per l'art, és algú que... No, que tenia també... Les maneres de mirar no són només l'art, per descomptat, també són les maneres de mirar la realitat, no? I fer-ho des d'aquest prisma. Abans m'ha quedat pendent una... Rosa, te la deus tenir tu? Un altre moment de veu, és que més la veu de Berger, sí, l'escoltaríem durant moltes hores. Això és molt breu, però parla també, a partir del llibre del dibuix, més que les diferències, d'aquesta germanor entre pintura i dibuix.
Painting, drawing, was something that I... thought I knew something about. And therefore the only experience I had really was about looking and doing something on paper or in three dimensions with what one saw. The interrogation of appearances.
Diu, pintar i dibuixar eren coses sobre les quals jo pensava que en sabia, i per tant l'única experiència que en realitat he tingut té a veure amb l'acte de mirar. Mirar i fer alguna cosa en paper o en tres dimensions amb el que un veu, el qüestionament de les aparences. No? Que important això últim també, de qüestionar les aparences, que hauria de formar part d'una mirada... Vindria a ser la conseqüència de mirar bé, no? Perquè es pot mirar malament, i en el seu cas en sabia molt també.
Sí, ara m'has fet pensar també he recuperat un article que de la Mercè Ibars del 2017, quan es va morir a Joan Berger, que parlava de Berger i d'un aniversari del Pompidou, i Mercè Ibars, que s'alinia en aquesta corrua de pensadors que ens fan aprendre a mirar bé. Hi ha un moment que diu que d'ençà dels programes, i es fa referència a maneres de mirar de la BBC d'en Berger, d'ençà, per tant, del 72, diu, des de llavors, poques teles s'arrisquen a posar en solfa ni com mirem ni què mirem. I també diu, el nostre món d'imatges és cada vegada més gran, innavegable, bulímic, falsejador, inventiu, fugaç... Em sembla interessant perquè això és Berger és algú que difícilment aguanta una vitrina de museu, però l'exposició de la Virreina justament l'escampa més enllà de les etiquetes, no? Ha servit per això i és molt interessant la feina del Valentín Roma. Però finalment també la Mercè Ibars, i és per estirar la veta Berger Ibars, no? Diu, mirar és avui distingir més encara qui controla les imatges. Convé fer-ho, que només es veu bé, per això m'has fet pensar, només sí. Es veu bé allò que es mira a consciència. No? Per tant, tornem-hi.
Tornem a reivindicar també això que les televisions no fan divulgació artística, no? Aquesta cosa...
Sí, sí, em sembla interessantíssim.
Estan ben fetes, vaja, amb l'excepció dels programes de This is Art i així, que introduïen... Va ser el cavall de Troia, perquè introduïen un espectacle, un punt d'espectacle, i per tant la tele ja obre els ulls. Si no, que avorrit, eh? Avui, pobre Berger. Avui no seria, veus? Avui intentes passar a Berger a segons quines teles públiques i no te'l compren.
Doncs estaria bé de saber-ho, i també no deixa de sorprendre una mica que Berger, un marxista ortodox, tingués aquest espai de difusió a través de la BBC, no? A començaments dels anys 70.
És veritat.
Vull dir que això també honora per a la BBC, tot i que en algun lloc he llegit que Berger ja era un gran personatge i que no era fàcil dir-li que no. De manera que un projecte que el tingués amb ell al darrere, doncs era una cosa que era interessant i que...
I que tampoc la BBC no se'l va creure gaire en el començament. Que, és a dir, que el van fer amb quatre xavos i després van ser els sorpresos, no?, per l'impacte.
I després va venir el llibre, que es va convertir una mica en l'equivalent, diu, del llibre roig de Mao, però diguéssim de la...
Sí, sí.
De la... També és molt interessant, per exemple, l'exposició, i encara que l'exposició estigui tancada, és fàcil de trobar-ho, doncs, en qualsevol cercador d'internet, la conversa entre John Berger i Susan Sontag.
Sí, i tant.
No, perquè jo en alguns moments em costava de mantenir l'atenció, justament perquè em fascinaven ells tots dos.
L'actitud, gairebé,
sí,
oi?
Sí, la manera de parlar. Ella és fascinant. Mm-hmm. És una dona més d'una capacitat intel·lectual brutal, però també és... es fa mirar. I ell també, i es fan escoltar tots dos, més enllà fins i tot del que diuen.
Bueno, ell es fa mirar tant que, si recordeu, té una trajectòria no únicament de reflexió assagística i teòrica de la fotografia, sinó com a model fotogràfic. Hi ha moltíssimes fotos d'ell com a model, no? Hi ha tota una sèrie molt interessant, i l'herència de Susan Sontag també en el camp de la fotografia és importantíssima, amb part dels seus assajos, i d'Eugene Smith, i de Cartés, i de... Tu els tenies...
Sí,
per,
sí, com... sí, jo justament, mira, m'ho has tret de la boca. Volia parlar una mica això, de les seves fotografies. Molt. Mira, això de fes de model no ho sabia, la veritat.
Sí, sí.
M'has descobert una cosa que no sabia, però les seves fotografies que he pogut veure a l'exposició de la Virreina també m'han semblat magnífiques, i hi havia una història, també, no?, sempre hi ha històries associades a les seves fotografies. Una història que explicava l'exposició era sobre un viatge que va fer a la Índia, i llavors allà es va quedar a dormir a casa d'algú, i aquest algú li va dir que en aquell poble hi havia una nena cega, tafanera, que sempre volia saber què passava, qui venia, i aquella nena es va acostar a la finestra del pis o de la casa on s'estava John Berger i volia escoltar, clar, no hi veia, però volia escoltar aquest foraster que acabava d'arribar. Llavors ell es va posar a imitar animals. Primer va miolar com un gat, després va mordar com un gos i va fer tot un espectacle per aquella nena, que estava, òbviament, al·lucinada i divertida, i mentre ella feia cares de sorpresa o de perplexitat o de bé saber què, Berger l'anava fotografiant. I, bueno, un parell o tres d'aquestes fotografies es podien veure a l'exposició, i jo, mentre llegia aquesta història i veia les fotografies, tenia com una sensació una mica contradictòria d'estar veient una cosa una mica impúdica, no? Però jo crec que Berger també juga amb això. Vol crear aquesta mena d'incomoditat, perquè, clar, hi ha un punt arriscat, no?, en voler fotografiar les cares que fa una nena cega que no sap que l'estàs fotografiant en aquest moment, i després exposar-les. Jo crec que Berger era molt conscient d'aquesta cosa, a vegades gairebé obscena, d'exposar la intimitat d'algú a través de la fotografia, però sabia manejar això amb molt de tacte, no? Amb una mica menys de tacte ja hauria fet una cosa reprovable, però no hi queia.
Ara m'has fet pensar en un passatge del Maneres de mirar, que ell ensenya el quadre, jo diria que és dels regents de l'asil d'ancians, i de les regents, crec que els ensenya els dos quadres, que fets pel Franz Hals al segle XVI, i aleshores que són uns quadres en què surten fent mala cara. Tu te'ls mires i dius, hòstia, que mal girbats, no? I aleshores Berger es dedica a desmuntar l'explicació decimonònica sobre aquests quadres, i atenent-se, doncs, que el fet que Franz Hals els va pintar com una mena d'encàrrec favor que li van fer per poder pagar-se la calefacció, explicat així molt a l'engròs. I per tant, hi ha, és a dir, aquests regents es miren d'una certa manera al pintor. I en aquest passatge de Maneres de viure, ell explica, mostra aquests quadres als nens, i els nens, tornant amb aquella idea que deies abans, David, els nens comencen a descriure les cares i diuen, home, sí, semblen enfadats, semblen... No? És a dir, els nens sí que es miren a aquests regents, doncs, com algú que estan reprovant el pintor o mirant-se de manera, no sé, amb superioritat moral al pintor. I I clar, i capta, és molt divertit perquè juga una mica amb aquests nens, els fa parlar, se'ls escolta amb els ulls, amb aquells ulls tan blaus, superoberts, i ens torna a fer mirar el quadre de manera diferent a través de la naturalesa, en aquest cas d'un nen que no li expliquis teories artístiques. No?
I una altra cosa que també és molt interessant de Berger i que el converteix en un pioner és la idea de la mirada masculina en la història de l'art, no? Sí, és a dir, això també és una cosa que un dels capítols, justament, dels programes de televisió de Maneres de Mirar està dedicat en això, no? I hi ha frases, per exemple, tan rodones, si volem, com els homes somien en les dones somien de ser somiades. Els homes miren les dones miren com són mirades. És a dir, hi ha una denúncia d'aquesta mirada controladora que li diu a la dona què ha de semblar i quin aspecte ha de tenir i que, a més, a vegades, tot presentant-la nua amb un mirallet, fa veure que és una denúncia de la seva vanitat. No? De manera que és el primer, tinc entès, això deien a l'exposició, que parla de la male gaze, en anglès, no? Aquesta mirada masculina, que després altres teòriques o teòriques del feminisme doncs s'hi agafaran o exposaran molt més llargament. No?
I aquesta capacitat didàctica, que també a propòsit del que explicàveu ara, de com ell ensenya a mirar i a remirar, us estava buscant perquè la tinguéssiu present, perquè en parla en el llibre de la fotografia, la comparació que fa amb l'exhibició del cadàver de Che Guevara, si recordeu aquella foto històrica, no? Amb la, aquí la tenim, Lliçó d'anatomia de Rembrandt, no? És a dir, és una comparació brillantíssima, i un cop més, per descomptat algú que tenia un coneixement integral de totes les arts i les representacions, però s'ha de tenir, s'ha de fer aquest clic, o partir-ho d'una forma molt més pop, quan també introdueix el llenguatge de la publicitat, no? I per explicar aquest tipus de mecanismes i com funciona, i que a la vegada et fa arribar no només als infants, sinó que jo crec que part del mèrit comunicatiu, que no és petit, de Joan Verges, s'explica també per això, no? Per la capacitat comparativa que tenia.
Sí, és literatura comparada,
sí,
art comparat.
O artística.
O mirades, sí, comparades, i perdoneu la rima interna.
Sí, sí.
Sí, sí, la capacitat d'associació que té és increïble, no? Jo hi pensava, fixeu-vos, justament vaig veure l'exposició de la Virreina dues vegades i l'endemà de la segona vegada, quan m'havia fixat en tot el tema de les pintures rupestres i la visita a la cova de Xoé, l'endemà d'això jo era al Priorat, a un poble que es diu Capçanes, veient pintures rupestres d'allà, i jo no ho sabia, el dia d'abans no sabia on em portarien. Va ser una sorpresa absoluta tornar a veure pintures rupestres, en aquest cas en directe, després d'haver-les vist en foto i en dibuix a Joan Verger, i jo en aquell moment al Priorat pensava, si jo fos Joan Verger seria capaç d'explicar aquesta coincidència feliç amb molta gràcia, no? I traçar una línia que va des de Xoé fins a Capçanes, però cal ser Joan Verger per saber-ho fer.
Que justament, jo crec que un llibre on aquesta mena d'associacions les fa sempre, però les fa molta gràcia, és un llibre que es diu, jo l'he trobat en castellà i crec que només es troba en castellà, Fotocòpies, és del 95. Va aparèixer a Alfaguara. I clar, és curiós perquè són uns textos que podem pensar que són una mena de cosa aproximada a contes, però més aviat semblen com instantànies, i perdoneu potser la obvietat, però instantànies de trobades, no? És a dir, són 29 trobades amb gent i situacions diverses. I clar, s'ho fa venir bé per donar-nos a través d'aquestes trobades tot un seguit d'idees i reflexions. Per exemple, comença doncs amb una trobada, es pot dir que casual, amb una dona que doncs l'endemà, que s'ha de quedar a casa seva perquè plou molt, l'endemà al matí doncs ella veu que té una càmera fotogràfica antiga i fan el gest de quedar-se uns minuts al jardí per ser fotografiats els dos, no? I per tant, a través d'aquest petit gest, que dius, si se l'ha inventat més absolutament igual perquè ja funciona, doncs t'explica moltes coses de al voltant de la memòria, del record i de com fixar un moment, en aquest cas, compartit, no? També hi ha un altre conte en què parla, doncs, d'una trobada amb un amic seu, l'Sven, pintor, de qui diu que és l'últim pintor que mira el món, com ho van fer Cézanne i Pissarro, i aleshores els dos, que ja són grans, ja són vells, de fet, al cap de la vida, doncs s'ensenyen pintures, i Sven li mostra, sobretot Sven li mostra, doncs, què ha pintat, i aquest text és molt bonic perquè al final, tornem amb la idea dels finals, però l'Sven diu: "Siempre llevo conmigo un huevo por si tengo que mezclar más color."
Qui no fa aquesta pràctica?
Em sembla genial, no? Més enllà hi ha un altre conte en què entens aquesta idea de la fotocòpia que surt del títol com una idea de textos que intenten fer una fotocòpia verbal de la realitat, no? És a dir, i tornem potser a una altra obsessió molt de Berger, que és, doncs, aquí tenim la realitat, com l'expliquem, com la mostrem. Doncs ell aquí diu que en fa fotocòpies, que ara ens sona molt dels 90, una fotocòpia potser, però és una imatge bonica associada, doncs, a això també, a com explicar una realitat i passar-la pel sedàs de la memòria, no? I sí que en aquí em sembla que és un llibre potser un pèl diferent d'altres llibres seus. Va constantment agafant formes molt diverses i això el fa molt interessant i molt llaminer. Però sí que això, quan Valentín Roma parlava del gran narrador, és que ho veus amb tota mena de llibres, no? I a fotocòpies, doncs també, perquè són petites trobades, facècies, situacions en què això, en què només li faltava anar a Capçanes i segur que hauria aparegut a fotocòpies.
I prendre vi kosher, no? És allà, a la cooperativa Capçanes.
Sí, sí, hi ha un.
Ah, sí, sí. No ho sabia. Jo, mira, això va ser el primer dia priorat en persona que vaig descobrir això, i mira, i John Berger encara ressonava dins del meu cap. I sí, llàstima que no l'haguessin portat a ell allà, que n'hauria fet una gran crònica.
I sí que, a mi, si em permeteu, és que aquests dies d'immersió en Berger m'ha passat una cosa que he acabat una mica un exemple paral·lel al de Capçanes de la Xènia, no? Però m'ha passat que he acabat de llegir un llibre molt recomanable, per també rar i inclassificable, que és Àngels menors, d'Antoine Boladín, publicat a la Segona Perifèria. Són instantànies. I el Boladín parla d'això que fa en aquest llibre com de narrats, però perquè la gent ho entengui, diguéssim, són instantànies, en aquest cas, postapocalíptiques. I per aquí se'n fa la vinculació amb en Berger, que pensava: ostres, es devien tocar, devien passar per llocs similars i potser van fer un cafè de costat i els va faltar parlar plegats, diguéssim, o mirar-se. Perquè Boladín fa instantànies del món postatòmic, perquè aquest llibre originàriament en francès surt el 99, em sembla, i són estampes postals postatòmiques. Fa una mica més d'una dècada de l'accident, de l'explosió de Txernòbil, i si Berger apel·la amb l'esperança entre les dents, en el cas de Boladín no hi ha cap mena d'esperança. Això sí, hi ha molta llum per poder fer aquestes fotos, això és molt curiós, no? És a dir, llum, és a dir, t'ensenya un món de foscor, de tenebra, t'ensenya què fa la gent en la post-apocalipsi, però per ensenyar-t'ho necessita una mica de llum perquè aquella foto quedi fixada. I aquesta llum és a través de l'estructura que troba per narrar-ho. I és, per tant, també, i tornem a una frase que fèieu circular de Berger, que crec que l'esmentava el Valentín Roma, és a dir, és apel·lant i agafant-se a la narració. És a dir, en el món postapocalíptic podem estar tranquils, com a mínim, perquè el fet de narrar queda intacta. És a dir, queda intacta, queda com una necessitat supervivent dins això, la vivència espellincada i desastrosa i fosca. Però es manté la pulsió bàsica de narrar. I constantment, quan llegia Bolodín, em feia pensar en Berger com una mena de revers molt curiós, que això, que ensenya una foto post-apocalíptica o diverses fotos, però que a través del fet de narrar de la força amb què es narra i a través d'una estructura narrativa molt curiosa, doncs ens atrapa, no? I és realment curiós de començar a disparar aquesta mena de relacions bergerianes, no sé, inventades
o no. Que el teu cap vagi, no?, establint les relacions de totes maneres després de l'apocalipsi no quedaran fotos. Vull dir, aquesta cosa post-apocalíptica de fotos, no, ni de, com has dit, post-atòmic. Això, cada cop que deies post-atòmic, el meu cap s'imagina coses tan terribles.
No quedarà la foto, però quedarà la narració.
Això és veritat. Aquestes no moren mai. Al contrari, Adolf, volies...
No, si voleu, podem recollir una última recomanació.
Sí, i tant. Sí, veia
que... Roma, no? Li vam demanar quin llibre de tots, n'han sortit ja molts, no?, ens recomanava, doncs és aquest.
No tinc cap dubte. Et recomanaria el llibre Un setè home. A mi em sembla un llibre fascinant, em sembla un dels grans documents arran la migració europea del proletariat industrial durant els anys 60-70, un llibre on les fotografies de Jean Moore, el text de John Berger, treballen d'una manera absolutament sense jerarquies i absolutament com un diàleg molt ben portat i que, d'alguna manera, contradiuen aquesta idea de l'oposició entre imatge i paraula. Aquest és un llibre on les imatges i les paraules, on la narració i la descripció fotogràfica, el document fotogràfic, treballen d'una manera molt efectiva, molt poderosa, i és un dels llibres que a mi me recomanaria. I, per cert, és un dels llibres que John Berger deia que li agradava més de la seva trajectòria.
Veus, això ja és doble recomanació. Valentín Roma i el mateix John Berger, no?, que triar-ne un sempre és...
No es troba en català, en castellà sí, a Capitán Swing, Un séptimo hombre.
Un séptimo hombre, fantàstic. Doncs també ens queda apuntat. Jo vaig començar i acabem ja, però si no podem... Com sempre ens passa, hem estat 3 hores amb Berger. No sé si l'heu llegida. Jo no la vaig poder acabar, però per raons que ara explicaré, G. G és, és el Booker Prize que va guanyar Berger l'any 72. No? G és aquest Don Giovanni una mica desclassat. Hi ha un esperit crític, marxista, per descomptat, en la novel·la també, en fi, amb aquest protagonisme de l'experimentació formal, de la poesia, de l'erotisme, hi ha molt erotisme. No? Jo crec que em va agafar una etapa no eròtica i per això no la vaig acabar, la novel·la, vull dir que no em va... Però crec que l'Alfaguara la vaig... No sé si l'heu llegida, és una altra... En fi, és que una obra prolífica també. Bé, G. G de Berger, perquè queda allà també recomanada, i que en tot cas...
No de punt.
No, vaja, no.
Punt G.
No vaig arribar a explorar-ho. Sí, com sigui, John Berger, inacabable des de tots els punts, aquest sí, de vista, perquè la vista és l'òrgan que sobretot feia servir per mirar i per ensenyar el món, la realitat, ja hem vist que no només l'art, sinó la manera tan lúcida i tan crítica quan convenia de mirar el món i d'explicar-lo. Per tant, avui, amb aquest petit homenatge i amb aquesta gran exposició de la Virreina, que hem acurat i ha comissaret amb Valentín Roma, per tant, aquí també agraïm moltíssim la participació i la recomanació aquest últim títol, de manera que moltes gràcies per mirar conjuntament, com sempre, Anna, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adolf i Xènia.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Dolors Joanola i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Ma no sei sincera, te lo leggo. Hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi. Sta
stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei.